Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El moment en què hi ha aquell horari, és evident que el Barça no s'ha plantejat fer la roda de premsa en aquella hora. Veurem què acaba passant. Després també parlarem de Levante Las Planas, que avui ha patit una mica, de fet una situació una mica polèmica, després Albert Ferran ens ho explica. Gràcies, Laia, descansa i demà ben d'hora cap allà.
Bona nit.
Bona nit, bona nit. Un quart d'una, una pausa i parlem del Girona. Demà rep el CUE, l'Elx.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. RAC 1. Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
El temps vola, però les veus perduren. Per això, Vueling entrega el premi a la veu de l'any refermant el seu compromís social i esperit renovador.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis Drac creats per RAC 1.
Amb la participació de Vueling, que connecta a persones i llocs amb una clara destinació. Treballar per avançar cap a un futur de l'aviació més sostenible.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
RAC 1 presenta...
Bon Sant Jordi a tothom.
Un Sant Jordi entre llibres i roses amb el Dia Lliure i Xavi Bundó. El diumenge 23 d'abril, a les 10 del matí, un Via Lliure molt especial en directe des dels Jardins del Palau Robert de Barcelona.
Us esperem a les 10 a l'escenari de RAC1 per gaudir junts d'una gran diada de Sant Jordi. Festa de ràdio, amb escriptors, amb llibreters, amb actuacions musicals i un munt de sorpreses.
Aquest Sant Jordi teniu una cita amb el Via Lliure als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona. Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som un. Amb el suport de Limo, Grup Miranza i Frit Ràbic. Tu diràs, amb Dani Aguilar.
Vinga, últims minuts de tertúlia. Ara, d'aquí uns minuts, saludarem l'exentrenador de dos rivals que s'enfronten demà. De fet, un d'ells entrenava fa relativament poc. Hola, Miquel Agut, bona nit de nou.
Bona nit de nou, Daniel.
Perquè el Girona obre la jornada a Montilivi contra l'Elx, aquest CUE destacadíssim, amb només 13 punts. Pablo Machín els entrenava tots dos, ara després el saludem, sembla. Un partit propici per sumar 3 punts, però, evidentment, Miquel, no s'hi va la bala.
Doncs no, els números col·loquen el Girona amb l'etiqueta de favoritíssim, com de fet passa amb tots els rivals que s'enfronten a l'Elx. Té 35 punts el Girona, que és 11, mentre que l'Elx és CUE amb 13 punts a 17 de la salvació a dia d'avui, a 17. Atenció, perquè ha guanyat 13 punts, que vol dir un 15% dels punts que ha disputat aquesta temporada. Amb aquests números, per descomptat, no et pots mantenir a primera divisió.
Jo vaig dir, crec que va ser el Barça que va anar allà...
El 0-4?
Uf.
0-4,
sí, sí. Vull dir, una cosa pobra, vull dir, ho vaig dir, ja sap greu, però allò, si vols una bona notícia, vés al camp de l'Elx, perquè pobra gent, sí. És, està tenint una temporada
que difícil. El Barça té un jugador ja, que és Àlex Collado, està lesionat, però...
Sí, sí.
Sí, un jugador... Té molt oblidat, però bé, està allà.
S'ha oblidat sol.
Sí.
Sí, no, vull dir, perquè...
Sí, està lesionat ara,
bé, està.
No, que aquell partit potser el guanya l'Elx, no?
Quin?
El del Barça, el té recorregut, no?
Sí.
Ah, és veritat.
Per l'alineació de Gavi.
És veritat, sí, sí.
No, no, ha vingut el cap ara.
Soc bastant de... Bueno, ara tot serà... tot serà...
M'ha vingut al cap quan ha dit l'Albert Àlex Collado.
Sí. Perquè,
o sigui, té collons que els hi deixi jugadors.
Va, va.
Sí, sí, és veritat, és veritat.
Que jo espero i crec que s'està fent... Jo crec que al Barça hi ha algú que està apuntant a...
Equips on no s'ha dit més jugadors.
Equips on que li estan fent
equips
una mica
on sí.
La vida impossible.
Jo a Sassuna sí. Li posaria uns quants.
Yeah.
Hi ha l'Elx... del Sevilla.
Sí.
Granada en el seu moment.
Sí, sí.
No, que a més...
La llista de la compra de Ferran Correa. Ara m'acabo de fotre una por de tres parells de collons.
No, són aquests equips que, no sé, no?
No,
ja,
però...
ja els hi dirà quatre coses. Em sembla que dimecres hi ha assemblea de la Lliga, no?
Sí,
sí.
I el Barça hi va.
Va a la porta, ja.
Sí,
no?
Sí.
Crec que
vaja, va al Barça.
Ja els hi dirà quatre coses.
Vale. Collado van a l'Elx i no van al Girona perquè no va voler. Perquè en el seu dia podia haver anat al Girona i el seu entorn, fins i tot estant a segona divisió, li aconsellava que hi anés i no hi va voler anar, però en fi és un tema, no, i a segona també perquè es va voler quedar al Barça sabent que Koeman no el faria jugar.
S'hauria passat millor jugant a futbol.
Jo també ho crec, però, noi, són decisions que es prenen i n'hi haurà que són més encertades o menys, però en fi...
Com moltes a la vida.
Això és evident, Daniel, quan poses fil als moments insuperable.
Gràcies.
Bé, escolta, a part d'això, l'Elx fora de casa, només un partit guanyat, 0-1 al camp del Mallorca i només 6 punts, mentre que el Girona, si guanya, aconseguirà col·locar-se com a quart millor local de la categoria, només per darrere del Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid, cosa que té molt mèrit. El capítol de baixes avui el començo amb els visitants, perquè crida l'atenció que Edgar Badia no s'ha desplaçat amb la resta de companys a Catalunya perquè resulta que serà pare.
Home.
I, evidentment, des d'aquí, felicitats.
I tant.
Només faltaria,
i
és
tant.
Molt més important això que no pas un partit, encara que la temporada per l'Elx gairebé ja estigui sentenciada.
Un tros de tio, l'Edgar. Moltes felicitats.
Sí, un molt bon porter, un molt bon company i algú que sempre fa goig d'entrevistar perquè parla clar. A banda d'ell, tampoc no hi seran Carmona lesionat ni Fidel, sancionat. El Girona, per la seva banda, no recupera cap futbolista, ni Reinier, ni Ibrahima, ni Callens, ni Angel, ni Joel Roca, i afegeix un dubte a la prèvia del partit, que és Rodrigo Riquelme, que no s'ha entrenat amb la resta de companys en el dia d'avui i que veurem si entra a la convocatòria a última hora. Diu Mitchell, perquè esclar, és un canvi de decoració molt bèstia,
sí.
Que no passa res per anar a jugar primer al Camp Nou i al cap de 4 dies, com aquell qui diu, jugar a casa contra el Cué gairebé descendit.
He analitzat l'Elx com sempre, com a tothom, i per mi és un partit molt difícil. I els jugadors saben que és així. No és difícil gestionar aquest partit, perquè per mi és un partit molt, molt complicat.
Un partit molt complicat, per tant, aquest tram final de la resposta ja val per introduir el següent document de so de Mitchell, que jo crec que ha tret una mica de manual, perquè tampoc no és allò que hagi destacat molts factors que puguin fer perillós l'Elx, segurament perquè no els he trobat, analitzant-lo, això ho dic jo.
Els punyals no els ha trobat.
Jo crec que són dos punyals les bandes.
Val.
Jo crec que això no ho ha trobat Mitchell en l'Elx, però en tot cas no s'hi va la bada.
Complicat, com tots els partits. Per mi no és un partit sorpresa, ni té la sensació que el rival és més fàcil que qualsevol altre. Per mi no. És un equip que fa coses bé, que té molt bons jugadors, porta 3 temporades en primera divisió i nosaltres hem arribat fa 8 mesos.
Sí, i si fa 3 temporades que és a primera divisió és perquè, per desgràcia, Pere Milla va fer un cop de
totalment
cap a Montilivi. És l'últim precedent entre tots dos a Montilivi.
A la tornada del Martínez Patatero.
Exacte, el Martínez Patatero, allò va ser un 0-0
sí,
difícil
sí.
D'empassar-se'l, mentre que la tornada amb l'expulsió d'Estuani amb el VAR, etc., ja sí, començava sí. Aquella relació d'odi del Girona amb el VAR, doncs hi va haver...
Comença,
Va, allò...
És que dic ara perquè, carai, per què collons? Ja t'ho dic, ara li he tret el tema aquest.
Aquí hi ha molts pips, perquè entre tu i en Ferran els collons els esteu fent anar d'una manera que, escolta, vull dir...
0-23 de la nit,
Exacte. No, sí, però una mica més m'impacta la cara.
Vinga.
És igual. Amenaçats de sanció, n'hi ha uns quants pel Girona. Compte, perquè a Valladolid i al següent partit, potser si veuen groga, vaja, no hi serien ni Arnau, ni Santi Bueno, ni David López, ni Tati. Són jugadors importants. Si han de veure groga, si pot ser que la vegin esglaonadament, perquè el calendari ara és Elx, Valladolid i després el Madrid a Montilivi. O sigui que segurament si hi havia algun partit que poguessin descansar a priori hauria d'haver estat el de demà, però no serà així. Acabo dient-te que arbitrarà Figueroa Vázquez, que precisament no és dels qui més em convencin, però en tot cas arbitrarà Figueroa Vázquez. Sánchez Martínez, aquell que m'agrada més, és qui hi haurà el VAR.
Molt bé.
Els asteriscos, eh?
Sí.
De quin àrbitre vols que parli?
No, de cap, per favor.
Va saludar els àrbitres a l'Etihad l'altre dia, eh?
Va ser culpa de l'àrbitre, l'errada de Tati Castellanos, al campionat.
No, va ser culpa que se li van entalar... Ja estava emocionant-se, corrent sobre la gespa, cridant gol, la cotxe...
Tu no creus que es pensava que era fora joc?
Jo crec que va posar bastant malament el cos.
Sí,
vaja. Ell, quan
que es descentra de la jugada...
No, però quan veu que falla, el primer que fa és mirar l'assistent, com aixeca l'A, que ho vam parlar l'altre,
aixeca l'A... Jo crec que busca una justificació de la seva
rata. Salva'm! Això és quan sí. Això és el que quan jo que jugava bàsquet llançaves i llençaves malament, a mi les mans...
Aigua.
M'ha relliscat, això, sí.
El pitjor és a tennis. A tennis que busques el forat.
Sí.
Què ha passat aquí? Més la raqueta, dius...
No. El golf, el busques al forat també. Estàvem amb els àrbitres. L'altre dia a l'Etihad van passar els àrbitres espanyols del partit i quan un d'ells va veure el micròfon de RAC1 a la zona mixta va fer hasta luego.
Ah, sí? Se pot dir qui era o no?
Sí, home.
Qui?
Martínez Munuera.
Home! Ja tenim un amic.
L'àrbitre del partit entre el Barça i el Madrid de Copa.
I Gil Manzano?
En Pomena va molt dret.
En Pomena va molt dret, molt bé. Gil Pomena
no va tenir a potser no s'hi va fixar, perquè va fer molt bon arbitratge, però qui s'hi va fixar era l'altre, que anava l'últim i... Hasta luego.
Demà, el Girona, que no hauria de tenir... Amb 30 segons, sisplau, tots, no hauria de tenir problemes, evidentment, amb aquest equip que està... Jo crec que no,
però... És que, a veure, l'El ja està pensant a la propera temporada.
Sí.
També justifica el canvi d'entrenador.
Ara en parlarem, sí.
Però abans Quique parlava de que el Barça difícilment perdria un tercer partit o perdria punts un tercer partit, no? La Copa, el de Lliga davant del Girona. I el perill del Girona pot ser que la motivació de jugar al Camp Nou, de que hagis sumat un empat en un bon partit, doncs ara, quan t'enfrontes al darrer, decaigui una mica aquesta tensió, i jo crec que el que ha de fer el Girona és sumar els 3 punts de demà i dels propers partits per salvar-se quan abans millor, i a partir d'aleshores, gaudir.
Albert, molt breu, sisplau.
3 punts molt importants, perquè al final són 3 punts que dones per fet, però els has de guanyar, a confirmar les meves sensacions del partit de l'altre dia, i com dèieu ara, quan abans millor que salvin i que puguin gaudir de la temporada.
Ferran?
No, jo crec que el Girona difícilment... baixarà. Mm. Sí que és cert que jo vaig coincidir amb el Miquel a Girona fa poc més d'una setmana abans del partit contra el Barça, i vaig anar a entrevistar a Santi Bueno i jo a Oriol Romeu, i després amb l'Oriol Romeu, que em deia jo crec que estem salvats, però el problema és que aquí a Girona ningú oblida el que va passar
clar,
la temporada meu
seguit. Espanyol. Girona espanyol.
La temporada deu ser...
La temporada que Girona semblava que estava en aspiracions europees.
Europa, sí. No, la d'Europa és la primera, del Girona primera, que quan arriba l'Espanyol al camp del Girona guanya i s'acaba el somni, i la següent, després de guanyar Leganés, tens 9 punts de marge sobre el descens, quedant 9 jornades.
Sí.
I acabes baixant perquè només guanyes un partit dels últims 9, que és a casa contra el Sevilla.
I em recordava aquesta jornada, però sí que és cert, aquesta temporada, però sí que és cert que el Girona té 35, si demà guanya, que hauria de guanyar, té 38 i tindria 9 jornades, diria que per fer un parell de punts, perquè no crec ni que siguin necessaris els famosos 42. Jo crec que amb 40 aquesta temporada
s'ha
salvat. De fet, jo crec que el que hauria de fer és intentar guanyar demà l'Elx, i no sé si d'aquí el que queda pot...
Som...
És difícil, però pot somiar amb alguna cosa més.
Jo, si el Girona guanya, recordo que demà acabarà la jornada entre els 10 primers, que és una cosa que és important perquè et veuràs al primer bloc de la classificació, llavors repassa...
La primera pàgina.
Exacte, no a la segona, sinó a la primera pàgina, que sempre és important, i no a la jornada 4, sinó a la jornada 29. O sigui, que ja és alguna cosa que es fa dir sí senyor. I només vull afegir que el Girona per això no es refiï, perquè el Girona és el Girona, no és ni el Barça ni el Madrid, i quan ha fet els pitjors partits de la temporada, tots a fora, a casa no, a casa ha estat molt solvent, però els pitjors partits els ha fet contra equips que teòricament són inferiors a tu. Teòricament, penso en Getafe, penso en Cádiz, penso en els partits de Copa. Vull dir que...
Sí. Que no es refi.
No se va a la vegada, que tu ets el Girona, que estàs fent molt bona temporada, però ets el Girona.
Un parell de jornades ve el Madrid, no? Montilivi?
Sí, Valladolid i Madrid.
Abans de tancar, 2 quarts pràcticament d'una, recorda, Miquel, que ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC. Aquest dilluns 17 d'abril a l'Auditori de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies i les actuacions de Ruth Lorenzo, Siderland, Mir Raisa i el Mag Jordi Caps. podreu seguir tots els detalls de la gala pre-streaming de vídeo en directe a RAC1.cat i viure la segona edició de la gala dels Premis DRAC de RAC1 aquest dilluns 17 d'abril a 7:45 del vespre. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa, Joyers i Welling, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Com es diu el Mac?
Eh?
El Mac?
Jordi Caps.
Grandiós.
Sí?
Sí, és, jo el conec. És,
home!
Sí, sí, el conec molt.
Perfecte, doncs mira, escolta,
li saps tots els trucs o no?
Grandiós, Mac. No, però a mi m'ha fet trucs, però a la meva cara, que he dit... Cabron, no sé com...
Molt bé. No pensava que acabéssim parlant de màgia. Moltes gràcies, Miquel Agut, Albert Roger,
a vosaltres,
el Marc Cornet i el Ferran Corrias. Gràcies, eh? Bona nit, Max. Bona nit, ara tornem.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu Diràs.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Descobreix la personalitat dels vins del cor de Catalunya en Gourmet La Vanguardia. La nova selecció de vins de la D.O. Pla de Bages et porta l'Artium Cabernets del celler cooperatiu d'Artés, la Rasa de Can Serra dels Exhibis i el Baroc de Mas de Sant Iscle. 6 vins negres valorats amb 89 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Tots som 1. Tu diràs. Amb Dani Aguilar.
Per sobre de 1:15 de la matinada. Acabem de fer aquesta prèvia del Girona davant l'Elx. Doncs bé, qui coneix perfectament aquest equip, de fet l'Elx, perquè fa tan sols 3 setmanes l'entrenava, per tant el coneix perfectament, és un exentrenador del Girona. Testimoni des de primeríssima fila per parlar de tots els detalls del partit de demà. Pablo Machín, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit. Un plaer escoltar-te. I en primer lloc preguntar-te per on et tenim, Pablo, després d'aquestes setmanes, res, fa poc que tot just ha deixat el Pablo la banqueta de l'Elx. Què estàs fent, Pablo? Per on et tenim? Has tornat a Girona? Per on et tenim?
Bueno, pues ahora por Girona, y ya sabéis que, bueno, hasta hace poco, 2 jornadas, pues hemos estado por Elche y, bueno, pues... intentando reflotar un poco la situación maltrecha que ya sabíamos que había. El objetivo era el de, pues bueno, revitalizar un poco al equipo y lograr que compitiera. Creo que, bueno, lo conseguimos, que conseguimos también esas victorias que hasta nuestra llegada pues no las habían podido conseguir. Competimos en muchos partidos, pero bueno, una decisión, como me dijo el propietario, más mercantil que deportiva, pues hace que ya pensara en la temporada siguiente y que, bueno, él quisiera que otro entrenador al que representaba pues fuera el que iba a llevar el equipo al año siguiente en segunda división.
És a dir, va ser una decisió... Quan dius mercantil, et refereixes al fet de que l'entrenador que és ara mateix forma part de l'agència del propietari, és així, eh?
Bueno, sí, él ya era una de las opciones que tenía en un primer momento para, bueno, cuando se cesó al primer entrenador que empezó, a Francisco, y bueno, como no cumplía los requisitos, creo, que no cumplía los requisitos de experiencia para poder entrenar aquí en Europa, pues decidió otro entrenador que volvió a ser Almirón, sí, que ya había estado y que también le representa, sí, y bueno... luego sí que ya pues contactaron con nosotros y bueno, pues asumimos ese reto pues con todas las consecuencias y hay que asumir las decisiones también. Él es el que te ficha y, como se suele decir, pues también es el que decide que otro entrenador pues va a coger su equipo.
Home, però diguem que respongui no tant una qüestió esportiva sinó mercantil, és estrany, no? És una manera estranya de funcionar, no sé què en penses.
Bueno, a ver, yo ya te digo que tenemos que es asumir pues las decisiones de nuestros jefes. Hoy en día el fútbol cada vez más pues es una empresa, ¿no? Los bueno, lo, esos sentimientos, digamos, que están ahí por parte de la afición, pero luego pues los propietarios pueden hacer con su club o con su empresa en este momento lo que consideren. Se da también la peculiaridad de que Cristian, el propietario, pues es agente de futbolistas y de entrenadores, y bueno, también es comprensible que él pues quiera que su gente esté en su club, los conoce también más. Y bueno, yo también te digo que he estado muy a gusto allí, que el tiempo que he estado pues he tenido autonomía en lo que corresponde al día a día, y bueno, yo solo puedo estar también pues agradecido, como me gusta serlo siempre. Y bueno, ya te digo que muchas veces cuando hablamos de los fichajes, pues sabemos que hoy en día, tal y como está el fútbol, la firma del contrato es el preludio de un cese, porque lamentablemente pues prácticamente podemos decir que el 90% de los contratos de los entrenadores acaben antes de tiempo, y bueno, pues lo tenemos que asumir.
Clar, això més a títol personal, a mi, com comentaves, ho has explicat molt bé, la qüestió que hi hagi, diguem, d'aquest, des del meu punt de vista, conflicte d'interessos, fa que potser a vegades la propietat pensi més en la seva pròpia, en el seu propi interès, que no en l'interès de l'entitat estricta, de l'Elx. Però vaja, això cadascú que ho vegi com consideri. Aniràs demà a Montilivi, Pablo?
Suelo ir. Vale. Mañana probablemente no podré porque tengo un compromiso familiar, pero bueno, siempre los partidos procuro verlos en directo, y si no, pues hoy en día tenemos la posibilidad de verlos siempre pues con posterioridad.
I tant. ¿Tú pasas bé veient aquest Girona?
La verdad que sí. Sí, porque creo que, bueno, es como te decía, un equipo reconocible, un equipo que es pues muy muy vistoso, que tiene algunos conceptos tácticos pues novedosos, ¿no? Como, bueno, pues últimamente esa posición de Arnau, que bueno, gracias a pues a un talento que tiene él propiamente, pues creo que está dando mucha riqueza táctica. Indudablemente que Michel, que también he tenido la suerte de compartir entrenamientos con él y de ver un poco su idea, pues pone su impronta. Y bueno, creo que es un equipo atractivo, que además pues ha entrado con buen pie en la competición. Eso te da confianza para, bueno, que los futbolistas pues se suelten y demostrar su mejor versión, que creo que es la que está consiguiendo Michel en este Girona. Y indudablemente también creo que hay mucho mérito en la paciencia, en la constancia y en el saber hacer de la dirección deportiva, ¿no? Creo que Quique, en los momentos en los que podía haber dudas, pues él no las ha tenido nunca, y no me refiero solo a primera división, sino sobre todo más en segunda, en momentos malos, y luego pues que han sabido fichar excelentemente, porque tener futbolistas del nivel que tiene ahora el Girona, siendo un equipo pues novato o bueno, o que acaba de ascender, creo que es muy meritorio, y eso tiene mucho que ver, sin duda, la dirección deportiva y Quique a la cabeza.
I tant. Clar, i llavors, tu has, diguem, de tocat el sostre del Girona, t'has portat el Girona molt lluny, tu, de fet, vas estar, diguem-ne, en una situació molt bona al Girona. Tenint en compte com coneixes tu el club, quin sostre d'aquest Girona?
Bueno, a ver, es que, claro, yo tuve la fortuna, aunque muchos cuando llegué me decían que era una oportunidad envenenada y que era pues casi una muerte anunciada.
Una pero, miqueta similar al cas de l'Elx, ¿no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, perquè, bueno, similar, lo que pasa que, bueno, sí, se puede decir que sí, tampoco vamos a profundizar mucho, pero...
Sí, no.
En aquel momento, pues bueno, conseguimos, yo creo que el principal milagro, que es salvar al equipo, claro, de una desaparición con una ley concursal. Y luego, pues bueno, ya junto con Quique, cuando nos conocimos, pues forjamos un modelo de juego que, bueno, aún siendo diferente al que se está jugando ahora, pero sí que hay similitudes en cuanto a que era un equipo reconocible, un equipo con alma, con ADN, que era lo que hablábamos allí muchas veces, Girona. Y que bueno, se ha perpetuado y se ha ido pues desarrollando, y en muchos aspectos mejorando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo más importante de todo es la semilla aquella que se generó en la afición, el hecho aquel que decíamos de que la gente de Girona, sobre todo los niños, fueran de Girona primero y no del Barça, como era en aquel entonces. Sí. Y bueno, pues muy contento y muy orgulloso de haber, bueno, participado y poner aquellas bases para que, bueno, luego otros hayan seguido desarrollando y bueno, que sobre todo la afición pues pueda seguir disfrutando de un equipo en alto nivel, que ahora tenemos la suerte de estar en primera división, pero creo que el estar en el fútbol profesional todos estos años pues ya es muy meritorio, y sobre todo el hecho de estar siempre peleando por cotas altas pues es muy gratificante para la afición y lo pueden disfrutar.
I deixem que també pregunti per un altre club que vas entrenar breument, però el vas entrenar, que és l'Espanyol, que està en una situació, tu vas viure una situació molt complicada a l'Espanyol, es va acabar descendint aquell any. Des de fora, t'hi recorda, no t'hi recorda? Com es pot, diguem-ne, llegir la situació actual de l'Espanyol des de la teva perspectiva?
Jo crec que són situacions parecidas por un lado, pero diferentes en el sentido de que creo sinceramente que la plantilla que hoy en día tiene el Español es una plantilla muy buena, no en vano. Hoy, por ejemplo, más allá del resultado, creo que los futbolistas han demostrado que tienen nivel, que tienen calidad, que tienen empuje, y que, bueno, cuando estás en una dinámica negativa, es cierto que, bueno, cuando da en el palo va para afuera, y cuando tienes una dinámica positiva, cuando da en el palo pues va para adentro, ¿no? Yo creo que tienen, como te digo, la principal virtud en la plantilla, no en vano tienen muchos jugadores internacionales, dos de sus delanteros lo son, y bueno, pues ojalá que con la fuerza y la energía ahora del nuevo entrenador, de Luis, pues...
Muy difícil la situación para Luis.
Sí, pero bueno, yo... Creo que cuando tienes una oportunidad de este estilo, yo creo que, bueno, seguramente en el Español habrán pensado que puede ser algo similar a lo que sucedió con Pochettino, ¿no? Y, bueno, cuando te llegan este tipo de oportunidades suelen ser situaciones difíciles. Quizá lo más preocupante pueda ser un poco el calendario, que lo tiene difícil.
Sí, sí.
Pero en las últimas jornadas nunca se sabe si es mejor enfrentarte a teóricos equipos grandes o a los que se están jugando la supervivencia por abajo.
I tant de bo que tornarem a veure Pablo Marchín ben aviat a una banqueta i fent-ho bé a aquest tècnic que tantes alegries li va donar al Girona i que també va entrenar a l'Elx. Demà s'enfronten tots dos equips i n'hem volgut parlar uns minuts amb un habitual de Montilivi. Un gironí més. Pablo, gràcies com sempre, una abraçada i que vagi molt bé.
Molt bé, una abraçada a tothom.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a Via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora, perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a verlo.
RAC 1. Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC.
El DRAC, que reconeix persones i projectes que fan millor la nostra societat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, a l'Auditori de Barcelona...
Amb Marc Giró com a mestre de cerimònies, els guardonats a l'escenari i les actuacions en directe de...
Ruth Lorenzo.
Siderland.
Miss Raisa.
I el mag Jordi Cas.
Seguiu tots els detalls de la gala per streaming de vídeo en directe a rac1.cat.
El dilluns 17 d'abril, a 7:45 del vespre, tornen... Al els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per DRAC 1. Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Events, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Encara moltes coses més en aquest Tu diràs per rematar el bloc de futbol. Abans hem parlat del Barça femení a la part alta de la primera divisió de futbol. Hem d'anar a la part baixa, perquè pel que fa al Levante les Planes, l'altre equip català de primera, avui ha perdut a casa 2-3 contra el Granadilla Tenerife per culpa d'un penal polèmic al minut 90. Albert Ferran, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, un penal molt dubtós a favor de les visitants per un contacte mínim dins de l'àrea que l'àrbitre ha considerat que era llançament des dels 11 metres, i el Tenerife no ha desaprofitat l'oportunitat per endur-se els 3 punts. Indignació entre les jugadores i el cos tècnic del Levante Les Planes, també algunes llàgrimes d'impotència per diferents motius. Primer, perquè l'assistent, segons diuen, els ha dit que ella no havia vist penal i que havia estat una decisió exclusivament de l'àrbitre principal. Segon, perquè la jugada els impedeix sumar un punt valuós en la lluita per la permanència. I tercer, perquè no és la primera vegada que l'equip se sent perjudicat a casa aquesta temporada per les decisions arbitrals. Ferran Cabello és el tècnic del Levante Les Planes.
Ara vinc de veure la imatge. La imatge es veu clarament que no hi ha contacte. I si el ja, que no hi havia, o si el ja no és suficient per fer penal. Crec que aquí a casa ens està penalitzant moltíssim l'arbitratge a cada partit. Crec que avui és un punt més que ens treu l'arbitratge, que, bueno, per les imatges tot el món ja farà el seu propi judici, però crec que avui això ha sigut una situació més que no hauríem de permetre en una categoria que volem que sigui professional, però no estem fent res perquè al final tot ho sigui.
A banda de l'acció del penal, bon partit del Levante Les Planes, en què, això sí, li ha faltat eficàcia de cara a porteria. Més enllà dels gols, ha tingut 3 oportunitats molt clares. Les de Sant Joan d'Espí són 11enes a la classificació, amb 3 punts de marge sobre el descens, a l'espera del que faci l'Sporting de Huelva demà al camp del València. La setmana vinent, el Levante Les Planes té un duel directe contra el CUE, contra l'Alavés.
Albert, deixem el futbol, anem cap a les motos. Aquest cap de setmana hi ha gran premi de MotoGP, el de les Amèriques, i avui, com és dissabte, hem tingut aquesta apassionant cursa sprint. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb victòria de Pecco Bagnaia, podi d'un català, Àlex Rins.
Sí, el barceloní ha aconseguit el seu primer podi amb Honda en un circuit que li encanta, i ha guanyat curses de Moto3, de Moto2 i MotoGP. De fet, a les tres categories, la victòria va ser la seva estrena, i això sí, lluitant amb un Bagnaia que està en un altre nivell. De seguida en parlarem. Però escombrem cap a casa, comencem escoltant Àlex Rins, que ha aconseguit el millor resultat de la temporada fins ara per Honda, per la marca de l'ala daurada. Declaracions de Rins a DAZN.
Ha sido espectacular, hemos hecho una carrera fantástica. Hemos cometido algún error detrás de Pecco, las primeras vueltas me he ido largo, no podía parar la moto, hacía tanto calor que hacía un locking increíble. Pero bueno, después, cuando he adelantado a Leis la primera vez, o iba detrás suyo para que no se me fueran, iba empujando y casi me caigo. En la curva 15, de adelante he salvado una buena también, pero estoy muy orgulloso porque he podido mantener mi ritmo. Primer podio con la Honda, así que nada, a empujar más mañana.
Molt combatiu Rins, que ha arrencat segon després d'una gran qualificació, però la victòria de Bagnaia, Dani, l'hem de tenir molt en compte perquè en una cursa sprint curtíssima,
sí,
ha mostrat una superioritat aclaparadora. Sí. Tenia la pole, la té també per la cursa de demà, i en només 10 voltes, amb la meitat ja s'havia escapat a més de 2 segons, gairebé 3. Mm. Després ha arribat en meta 2,5, perquè quan tenia la cursa guanyada, evidentment no calia agafar riscos. Però està en un moment de forma espectacular el campió del món. Escoltem Bagnaia, declaracions a DAZN.
Estoy contento, hemos trabajado muy bien desde ayer, me siento muy cómodo con mi moto y se puede empujar. La carrera mañana será totalmente diferente, pero de momento estoy muy contento por hoy, por la pole, por la carrera que hemos hecho
hoy. De moment, Bagnaia, demostrant que està, com diuen, Quim, a un altre nivell.
I el podi l'ha completat el teu admirat Jorge Martín Martinator, malgrat que tenia la 12a posició de graella i havia caigut 2 vegades a la qualificació, i a sobre corria condicionat per un molest refredat.
Después de tres vueltas de adelantar pilotos, ya tenía todos los mocos en la boca, en la nariz, no podía respirar y ya me empezó a subir el pulso, cada vez me costaba más. Y ya nada, las tres últimas vueltas he ido a guardar físico, frenar tarde para que no me adelantase a Leis, y sabía que lo iba a intentar ahí él, y bueno, se ha ido un pelín largo, he podido cerrar. Contento, ha salido todo bien, mañana será un día complicado saliendo el 12, pero también una carrera más larga donde podemos gestionar y yo creo que tenemos buen ritmo para ir hacia adelante.
No ha de ser agradable pilotar en l'estat en què es trobava Jorge Martín i encara menys en l'estat en què s'ha trobat a mitja cursa Àlex Márquez, que ha acabat per terra. Ho ha explicat així també a la zona. Anava cinquè.
Era un poco descarte porque cada vuelta en la recta de atrás todo el mundo se iba largo y era muy fácil cometer errores. Entonces he intentado no ponerme nervioso en ningún momento, solo que a mitad de carrera me he empezado a encontrar un pelín mal de la barriga y justo cuando he caído en esa frenada he vomitado. Como que ha entrado en colapso el cuerpo, no sé, algo me ha sentado mal de la comida, he comido igual que siempre, lo que sea, pero por lo que sea he vomitado, he dejado freno y al volver a dar he entrado en el apex demasiado inclinado, ¿no?
Por favor.
Posat.
Oh, en fi. Pobre, Déu-n'hi-do. M'has deixat ara fred. Què més hem d'explicar de la cursa sprint, Quim?
Que també ha caigut Fabio Quartararo, i atenció al que ha dit després. Són declaracions que fa poc han sortit del forn, a la zona també.
Ahora mismo el objetivo es encontrar velocidad, encontrar una manera de luchar con ellos, porque ahora mismo el campeonato lo podemos olvidar, del cómo tenemos la moto ahora mismo, no es ni de pensarlo, así que hay que solo encontrarse mejor y encontrar una solución para intentar al menos poder estar más o menos con ellos en la carrera.
Tercera cursa.
Sí, sí, Fabio Quartararo, pilot Yamaha, campió del món el 2021, subcampió del món el 2022... I la tercera cursa s'autodescarta pel Mundial d'enguany.
Si no m'equivoco, em corregiràs, l'any passat va ser líder moltíssimes curses i després tenia molta diferència amb Bagnaia i a poc a poc van anar capgirant el Mundial, però l'any passat.
Era... De fet, a dos mesos d'acabar el Mundial era clar favorit per guanyar.
Sí.
Més coses, Maverick Viñales ha acabat desè, tenia ritme, però algun problema a la primera volta l'han endarrerit moltíssim. Joan Mir 12è, Raúl Fernández 15è i Augusto Fernández 16è, tots aquests fora dels punts, només en puntuen 9 a la cursa sprint. I Marco Bezzecchi 6è ha aconseguit salvar el liderat amb un sol punt de marge sobre Pecco Bagnaia. Atenció si fem una ullada de la general del Mundial. Sí. Vés aquí líder, Bagnaia segon a un punt. Tercer Zarco a 19, quart Àlex Márquez a 21. Fins aquí Copa Ducati. Quatre Ducatis. L'únic que apareix per allà, Maverick Viñales, tot i la mala cursa d'avui, cinquè amb 22. I el sisè, Jorge Martín, també amb Ducati. 5 de 6 de Ducatis en aquest Mundial que sembla una Copa Ducati.
Si és que aquí ens ho va dir, ara m'oblidaré. No, t'ho va dir a tu, Marc Márquez, no? Que la gent fa cua a Ducati, exacte. Demà cursa llarga de MotoGP a les 9 del vespre.
En Pecco Bagnaia, altra cop a la pole, Alec Rins segon i Luca Marini tercer, primera fila. A la segona, Àlex Márquez quart, Marco Bezzecchi cinquè i Aleix Espargaró sisè. Maverick Viñales sortirà a 8è des de la tercera. No cal dir que el favorit és Bagnaia, que assenyala atenció un dels catalans com a principal rival a tenir en compte, fent la seva previsió de cursa de son.
Pienso que muchos pilotos estarán adelante, sobre todo en la primera parte de carrera, porque no puedes empujar como hoy. Tienes que esperar un poco, la goma de atrás se gasta bastante y tienes que ir con cuidado. Pienso que Jorge sí hará lo mismo de hoy, se podrá estar adelante. Rins ha hecho una buena carrera, pero lo que tiene más ritmo es Alex Márquez, que hoy se ha caído, pero seguramente estará en la lucha mañana.
Tant de bo. Per cert, hem de recordar que Marc Márquez, Pol Espargaró i també Nea Bastianini són baixa per les.
I abans tindrem les curses de Moto2 i Moto3.
La de Moto2 a un quart de vuit, amb pole de Celestino Vietti, Pedro Acosta segon, Filip Salaig tercer, el líder Toni Arbolino vuitè, els catalans Jeremy Alcoba desè, la graella, Albert Arenas tretzè. La cursa de Moto3 començarà a les 6 hora catalana, amb Jaume Macià a la posició preferent de graella, al costat de Riusell, Manaca i Ivan Ortolà. El líder Dani Olgado, cinquè a la segona fila, i Xavi Artigas, novè a la tercera, després d'haver superat la Q1 amb el millor temps.
I ha començat el Mundial de Trial GP. Atenció, trial a l'era lliure, o sorpresa, no ha guanyat Toni Bou.
Doncs no, avui ha estat segon, superat per Jaime Busto el primer dia de la trial d'Arteixo a Galícia. Demà, segona jornada, el Bas de Gasgas és el primer líder del Mundial amb 3 punts més que el català del Repsol Honda. Però sí que hi ha hagut una victòria catalana en categoria femenina, victòria i, per tant, liderat per Berta Avellan, de Terrassa.
Molt bé, doncs felicitats a la Berta Ballant. Gràcies, Quim, bona nit.
Bona nit.
I hem de parlar també també de bàsquet, molta teca, com gairebé sempre. Hola, Marc Mundet, bona nit.
Què tal, bona nit.
Al Superesports hem viscut en directe la destrossa del Joventut al bàsquet Girona, 28 de diferència, que confirma dues coses. El bon moment de forma dels verdinegres a les portes dels quarts de final de l'Eurocup i que els gironins han entrat en una dinàmica perillosa en terra de ningú.
Sí, i que els ha portat a guanyar només dos dels últims 10 partits, un Joventut que ha envalentonat per l'encert inicial, ha dominat el partit d'aquest vespre de la Baja, un ritme molt bo a tots dos costats de la pista. Fixa-t'hi, ha fet 92 punts a una de les millors defenses de la Lliga i manté un to a l'Olímpic impressionant. 21 victòries, 3 derrotes en l'acumulat de la temporada. Avui 133 de valoració a la penya. A les portes dels quarts de final de l'Eurocup, Carles Durant ha dit que té l'equip on vol, malgrat les lesions, i que sent l'equip bé.
Crec que l'equip està jugant cada partit amb l'ambició de ser millors. Al final ara estem en un tram que no és tan important com juguem, sinó el resultat final, per desgràcia, no? El dimecres és un gran exemple. Però és molt més fàcil guanyar si jugues bé.
La pega a la lesió del maluc de Leonardo Okeke. És a l'hospital, li estan fent proves. Dani, Girona, malament.
Yeah.
Malament en tots els sentits, sense encert, sense energia, res, de res, de res, de res, de res. Aito, que ha estat ovacionat a les presentacions juntament amb Marc Gasol, ha sigut molt clar.
Nos han arrasado en todos los sentidos, especialmente físicamente, porque ellos han tenido una defensa muy agresiva, metiendo de todo. Y nosotros, pues, en el sentido contrario.
Amb aquest 92-64, el Joventut queda en sisena posició, 18 victòries, el Girona segueix 14è. Propers partits, dimecres a l'Eurocup, Joventut Hapoel de Tel Aviv, que aquest cap de setmana, per cert, ha ajornat el derbi de Tel Aviv contra el Maccabi, es juga al maig, i entre setmana també dimecres el Girona juga a l'ACB a la pista del Madrid.
Com diu en Mundet, que no s'ha dormit tampoc al Girona. L'altre gran focus d'aquesta nit l'hem tingut en l'última jornada de la Lliga Femenina, tenint ja tot el quadre de la posttemporada definit.
De la part que ens toca de prop, l'Uni ha guanyat el derbi amb el Cadí la Seu, el Cadí la Seu ha perdut el derbi amb l'Uni, 54-66, el Barça Sant Feliuenc ha fet la feina amb l'Estudiantes, 60-47. Acaba la Lliga regular, València campió, Uni Girona segon, Cadí la Seu sisè, Barça Sant Feliuenc setè. Creuaments. Uni Girona, Barça Sant Feliuenc. Ara feia un parell d'anys que no teníem una eliminatòria de play-off amb equips catalans pel mig. És una eliminatòria inèdita per raons òbvies. El Barça Sant Feliuenc acaba de pujar. Valoracions de l'emparellament de Bernat Canut i Isaac Fernández, els entrenadors.
Crec que és el millor esforç, la millor manera de preparar-nos pel que ve ara, no? Dies per recuperar-nos, bé de cames, arribar tan fresques com puguem, intentar recuperar algun efectiu més.
Més enllà del rival, jo crec que el maco és això, no? Que siguem dos equips catalans, que per la gent serà fàcil bellugar-se d'un costat a l'altre. Crec que és un rival xulo, espero que siguin dos partits, estiguin molt bé. Moltíssim respecte, em sembla un tros d'equip.
Qui tiri endavant es trobarà amb el guanyador de l'eliminatòria que juguen Perfumeries d'Avenida i Cadí la Seu. Serà la tercera vegada que les alurgellenques es trobin amb les catalanes en play-off. 2015, 2021 i enguany, a qui mai han eliminat. Jordi Acero, després de perdre avui amb el Uni Girona al derbi, no ha acabat amb massa bones sensacions.
Ens anem enfadats, ens en fem tristos, sobretot per això, perquè teníem ganes de fer un molt bon partit davant de la nostra gent. Penso que hem fet un bon partit durant 20 minuts i res, quedant-nos amb la part bona, lectura per créixer i millorar de cara a dijous el que estigui al nostre abast.
Falta la confirmació per part de la Federació Espanyola, però dijous han de ser els partits d'anada al Juan Carlos Navarro de Sant Feliu i al Palau d'Esports a la Seu, les tornades diumenge a Fontajau i a Salamanca. Torremato amb l'altra banda del quadre, València Estudiantes i Saragossa Guernica. En joc, a banda del títol de Lliga, dues places per l'Eurolliga.
Ja ens ha dit el Mundet que, a veure com fins a quin punt tenim teca la temporada que ve a nivell europeu pel bàsquet català. Tot això ha passat avui. Per demà, la gran cita és el clàssic, a l'ACB, Palau Blaugrana. Ahir en parlava, de fet, cert accent al microfon d'en Marc Mundet. A dos quarts de set, Barça i Real Madrid es troben en un partit que és veritat que ha quedat amagat amb el tancament de la fase regular de l'Eurolliga, però que té una transcendència màxima per al desenllaç de l'ACB.
Exacte. Ara mateix tots dos equips empatats amb 21 victòries. Qui guanyi es manté a rebuf del Baskonia, que té una prova de foc demà per mesurar l'impacte que li ha causat l'eliminació europea. Va a la pista del Tenerife i qui perdi baixa a la tercera posició. Molt probablement es despengi, especialment el Madrid. Recordem, els blaugrana venen de victòria ahir contra el València i de derrota a Bilbao diumenge passat a l'ACB. El Madrid ve de perdre a la pròrroga de Tel Aviv i de punxar estrepitosament a Lugo al cap de setmana. Les claus del partit de demà per Xaràs és lligar curtes blancs.
Puntos fáciles, no regalar nada. Estamos hablando de muchos números de contraataque en los partidos que hemos jugado. Último partido nos mete 27 puntos en contraataque y después rebote ofensivo. Es una barbaridad.
El balanç d'aquesta temporada entre catalans i madrilenys és d'empat a dos. El Barça va guanyar la primera volta i a l'Eurolliga al Palau. El Madrid va guanyar la final de la Supercopa a Sevilla el mes de setembre i a l'Eurolliga el 2 de gener a Madrid. Recordem, el Barça té un coixí de 7 punts de la primera volta del bàsquet a Beràs. Guanya demà es treure victòria i a Beràs. Per això et deia que qui perdi ho té especialment complicat, especialment al Madrid. Fins demà a les dues del migdia no sabrem quins són els canvis a la convocatòria del Barça. A hores d'ara el Barça té desactivats Kalinic i Maitor.
Demà, el clàssic, aquest plat fort, l'altre partit destacat, per demà és el del Baxi Manresa. A les 5 té un partit clau per la permanència contra un rival directe com és el Granada, Marc.
Sí, a la classificació els vegencs són l'equip que marca el tall amb 7 victòries. Els andalusos estan una per sobre. Si Manresa guanya, els atrapa amb 8 victòries. Els hi té guanyat l'Averaix i els posa de ple, més ben dit, els emmerda de ple en la lluita per la salvació. Escolta, Pedro Martínez, fixa't si és transcendent demà la derrota.
Si el Granada ens guanyés, dono quasi per impossible quedar per davant d'ells a la Lliga CB. Ens portarien dos partits, probablement a l'Averaix, a falta de 7. Seria molt difícil ja poder superar-los, no?
La preocupació del tècnic és que els seus jugadors puguin tirar les campanes al vol amb el tema de la Champions, sí, després de forçar el tercer partit entre setmana contra el Tenerife, quan diu que la situació és dramàtica. A favor del Baxi, el Granada és un equip que baixa molt les prestacions lluny del Palacio de los Deportes. Dues victòries, 10 derrotes fora de casa. No guanyen fora de Granada des del 9 d'octubre a Múrcia. A nivell físic, el gran dubte és l'estat de Jerry Hardring. Té un cop fort a la cama. Ahir no es va entrenar. No en tenim notícies de com ha entrenat avui, si és que ho ha fet. Mm. Gueben, en canvi, va molt millor dels seus problemes vírics i hauria de jugar sense massa problema. Amb encara una última cita per demà. Dani, a la una del migdia, el Joventut Femení comença la fase d'ascens a la Lliga Femenina. L'any que ve podem tenir 4 equips,
carai,
si la cosa va bé.
Vinga.
Més feina.
Exacte.
Les verdinegres han acabat quartes a la Lliga Regular, ara comença la posttemporada. El format és el següent: eliminatòria d'anada i tornada als quarts de final,
sí,
i després una Final Four d'on només puja un equip. El rival en aquests quarts de final és el Cordà de València, un equip amb qui la penya ha perdut els dos enfrontaments aquesta temporada.
Doncs estarem pendents també. Més feina encara, i a veure si encara pogués passar alguna cosa més. I per cert, tenim ara mateix en marxa, ara ja sí, avui han arrencat els play-offs de l'NBA, Marc.
Sí, amb dos resultats ja definitius. Boston es posa 1-0, ha guanyat fàcil Atlanta, 112-91, els Sixers també han guanyat molt bé a Brooklyn, 121-101. Tenim en joc el partit de Ricky Rubio, està jugant Cleveland a casa contra New York Knicks, 38-44, i tanca aquesta primera tongada de partits de primera ronda. Un duel francament interessant i aparentment molt obert. Sacramento Kings, Golden State Warriors.
Ha començat la marxa. Gràcies, Marc. Bona nit.
Més marxa. Bona nit.
Unió Suïssa Joiers t'ofereix la informació del Barcelona Open Bank Sabadell 70è trofeu Conde de Godó.
I ara ja sí que arriba el temps de la raqueta, aquí a casa nostra, a Barcelona. Hola, Arnau Pou, bona nit.
Bona nit, Dani.
Perquè han començat avui ja les prèvies d'aquest Godó que viurem intensament a RAC1. Ens instal·larem al Real Club Tenis de Barcelona per viure aquest ATP 500 dels millors del circuit. Avui amb les primeres prèvies, Arnau.
Correcte, aquest dissabte ha començat la fase prèvia del trofeu Comte de Godó de Barcelona amb Carlos Alcaraz com a favorit. El número 2 del rànquing ATP debutarà dimecres contra el guanyador del partit entre el portuguès Nuno Borges i el bielorrus Ilya Ivashka. El murcià ha comparegut en roda de premsa aquest dissabte i ha lamentat la baixa de Nadal per l'edició d'aquest any.
És una pena no poder tenerlo aquí, no poder disfrutar de su tenis, y le deseo una pronta una recuperación lo antes posible, ¿no? Para poder disfrutar de su tenis, para poder disfrutarlo en los torneos y la verdad que es una pena no tenerlo aquí en Barcelona.
I encara en tenis, aquest diumenge es disputarà la final dels Masters 1000 d'en Monte Carlo entre Rublev i Rand.
Doncs això serà demà i a partir de dilluns, avui i demà les prèvies, i a partir de dilluns tota la teca d'aquest Godó que viurem com sempre, com ho fem cada any, un dels millors cartells dels ATP 500 aquí a RAC1.
El trofeu Conde de Godó és un clàssic, com ho és Unión Suïssa, la referència internacional en joieria i rellotgeria a Barcelona. Descobreix els avantguardistes dissenys de Missouri, la marca de joieria fundada per Unión Suïssa. Els nostres tallers t'oferiran el servei més professional per transformar o restaurar les teves joies.
Unión Suïssa Joiers, 7 generacions donant-nos el millor servei.
diràs d'avui. Intens t'ho diràs amb moltíssimes coses. Encara un parell de punts més. Hem de destacar que el Vilassana i el Palau de Plegamans en hoquei patins s'han classificat per la Final Four de la Champions femenina. El Cerdanyola ha quedat fora eliminat a mans del Gijón i en vol el Granollers ha derrotat l'Osca. 35-32 recupera provisionalment la segona plaça de la Sobal. Demà serà el torn del Barça jugar contra el Guadalajara. Gràcies a l'Arnau Pou, a la producció, i al Dani Puntiprats, al control tècnic. Demà molta més ràdio, molts més esports. A RAC1, descanseu.
Tu diràs.
Bàrbara Padilla.
Bona nit, passen 5 minuts de la una. Els bombers continuen treballant a aquesta hora per intentar controlar l'incendi forestal a la granja d'Escarp, al Segrià. Ho fan amb una quarantena de dotacions i, segons el cos, les tasques d'extinció evolucionen favorablement. El foc ha començat aquesta tarda a l'Aragó i el vent l'ha portat fins a Catalunya. En total, ha cremat 600 hectàrees, 250 d'elles a Catalunya, segons agents rurals. Ara bé, el seu potencial és de 3.500 hectàrees. Més detalls des del punt de control de l'incendi, corresponsal de RAC1 a Lleida, Julen Andrés.
La quarantena de dotacions es tradueixen en 130 bombers, on gran part es centren en el primer objectiu de la nit, aturar el cap, ja que si el foc avança, arribaria a una zona de difícil accés que seria el potencial de 3.000 hectàrees. En una jornada complicada pel vent, de fet les unitats aèries no han pogut actuar, des dels bombers demanen precaució per l'alt risc d'incendis a Catalunya. En parla Jordi Solà, cap d'intervenció de l'operatiu.
La situació de risc d'incendi elevat que tenim al país, no? I que amb dies com avui, amb un fort vent, encara s'agreugen aquestes i es fa més palès el perill que hi ha que un petit incendi es converteixi en un gran incendi forestal i fer la crida a la població de que hem de parar molt compte, no fer foc a menys de 500 metres del bosc i molt menys en dies com avui.
Pel que fa als treballs d'aquesta nit, després d'aturar el cap, són uns 7 quilòmetres, el següent objectiu serà el flanc esquerre, on es treballarà per poder-lo tancar. Pel que fa al flanc dret, és zona aragonesa i té poca projecció, ja que hi ha la zona cremada i el riu.
Més enllà de Catalunya, el Sudan continua l'escalada de violència entre l'exèrcit del país i un grup paramilitar conegut com a Forces de Suport Ràpid, que vol controlar el govern. Els enfrontaments d'avui han provocat els primers morts i desenes de ferits. Un català que fa 3 setmanes que treballa en ajuda humanitària al país, Jofre Rocabert, ha explicat a RAC1 que s'han hagut de tancar en una habitació perquè a fora tot són trets.
Hi ha hagut enfrontaments, de fet ara mateix estic on estem nosaltres tancats, estem al mig d'un combat, hi ha foc de morter molt a prop nostre i d'alguna artilleria lleugera i armes de poc calibre. Això fa ben bé 4 hores que dura de manera molt intensa i els combats són així, ara mateix a Khartoum també són així d'intensos i algunes altres zones del país.
Ara esperen que les Nacions Unides estableixin un corredor humanitari per poder sortir de l'oficina on es troben, segons Rocabert, Forces de Suport Ràpid, que va protagonitzar un cop d'estat la tardor del 2021. És un grup paramilitar molt ben entrenat, amb connexions internacionals i amb experiència de combat a Líbia i a Síria, i per això, diu, a l'exèrcit no li serà fàcil derrotar-lo. I Núria Espert anuncia que retira. L'actriu que protagonitza La Isla de l'Aire al Teatre Romea de Barcelona fins al 14 de maig assegura que no acceptarà cap proposta més. Ho ha dit aquesta nit en una entrevista al programa Col·lapse de TV3.
Això es retira sol. Això es retira sol. Però no tinc intenció d'acceptar cap projecte més. M'agradaria que aquest acabés com està ara. Molt ben fet, molt net, molt verdader. I tots entrem dins de la creativitat. Quan s'acaba la funció, som gent feliç, molt contents.
La intèrpret Creu de Sant Jordi el 1983 i Premi Nacional de Cultura, el 2015 treballa al costat de Vicky Peña, a La Isla de l'Aire, una obra de l'escriptor Alejandro Palomas, dirigida per Mario Gas. I ara els esports. Amb Arnau Pou.
El Madrid ha fet la feina i s'han portat els 3 punts després d'imposar-se per 0-2 al Cádiz. Amb aquesta victòria, els Ancelotti retallen la distància amb el Barça 10 punts a l'espera del que faci aquest diumenge al Coliseum davant el Getafe. Els blaugrana han viatjat a Madrid amb les baixes de Christensen, Pedri, Frenkie i Dembélé per lesió. Per això, Alarcón i Garrido han tornat a entrar a la llista del primer equip. L'Espanyol ha perdut contra el Betis per 3-1 i acumula la 6a derrota consecutiva. Els de Luis García es troben a 3 punts del descens, tot i que podrien acabar la jornada a 4. I el Girona rep aquest diumenge a les 2 l'Elge Montilivi. El podreu seguir en directe a RAC1. En bàsquet, la penya ha guanyat amb comoditat per 92-64 davant el Girona. Aquest diumenge serà el torn del Barça que rep el Madrid a 6:45 al Palau. I per últim, victòria de Peco Bagnaia i podi d'Alec Rins a la cursa d'esprint del Gran Premi de les Amèriques de MotoGP.
I el temps, el fort vent seguirà bufant durant la matinada al sud, punts de Ponent, cims del Pirineu i a la Costa Brava, però perdrà una mica de força. Aquest diumenge la ventada anirà clarament a la baixa, però encara es mantindrà intensa a l'Empordà. S'espera una jornada amb força sol i calma, sense ruixats i ambient càlid al migdia. Res més per avui i tornem demà amb més informació.
Ara escoltareu
els millors moments
del Via Lliure.
Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia. Però està marejat, eh?
És a dir, està
marejat, eh?
Hi ha algun metge a la sala?
Sí, sí. Valor d'oxigen per ell, sisplau.
Escolta, és a dir que és un...
Ha semblat el Hosmer ahir, al versió RAC1, que va fer aquell crit de superfort.
Vaig sentir ahir Hosmer.
Extraordinari.
Però... Hi ha un moment que vaig intentar tocar la...
No. Va estar a punt de rebentar els altaveus.
Podríem fer una competició Hosmer, sí, Toni García Ramon, sí, sí. Un dissabte. Que vingui aquí.
Sí. Jo vinc vestit.
Va, això, escolta, ja, el que vulguis.
Anem amb les coses que tenim. Primer, sí, que sapigueu que abans de parlar de les estrenes de cinema, hi ha una pel·li que apareix al cine aquest cap de setmana que... Hosti, aquesta. Quants anys té, això?
Uf, del 78, 79.
Imagina't.
No, la recordo com si fos avui.
Eh?
Jo crec que és més antiga.
Més antiga?
Jo crec que sí.
78,
crec. Jo crec 78,
que sí. 6, 78?
Sí, jo crec que va per aquí, eh?
Sí, perquè em sembla que la 2 és del 8. Estan al 80, crec.
78, sí senyor.
78, eh?
78.
És una d'aquelles pel·lis que se't queden marcades, realment. És a dir, la vaig veure de molt petit i encara recordo l'impacte.
La millor pel·li de superherois de la història.
Sense dubte, sense dubte. Escolta, els efectes especials que potser ara semblen antiquats per l'època eren absolutament increïbles.
Però aquells
segueixen
colant.
I tant que colen.
Segueixen colant, tio. La primera vegada que apareix Superman, que és quan rescata la Liga, ara hi haurà gent. Spoilers! Però aquí ja té 40 anys. Que el tio puja i agafa l'helicòpter i està superben fet. No, que dius, però que, en aquella època, en fi, tot estava en pilotes. Vull dir, el món dels efectes especials, tot eren efectes pràctics. Vull dir, que no hi havia ordinadors. Quan estaven pilotes, hi havia coses meravelloses. Però vull dir que encara no s'havia entrat amb els ordinadors i això, el CGI i de més. Increïble. Obra mestra. I quan comença la pel·li... que passen com portades de còmics.
Al començament, sí, és increïble. La música...
Llavors, quan surten... Bueno, les lletres que passen...
L'altra cosa és la pell de gallina. La banda sonora és extraordinària.
És meravellosa.
És molt important.
Sí. Hi ha un senyor que deia... És que totes les bandes sonores de John Williams s'assemblen.
Home, sí.
En aquest senyor? Què s'hauria de fer?
On escolta, està, fixa't si és important aquesta pel·li.
Enviar-lo a Krypton.
Que encara avui... El Superman és Christopher Reeve.
Sí,
és a dir, encara avui és el millor actor que ha fet de Superman.
No hi ha ningú que hagi pogut fer aquest paper tan bé com ell, i no hi ha ningú que sigui recordat com serà recordat ell.
Aquella imatge obrint-se la camisa amb la disfressa de sota.
Aquelles ulleres, no?
Jo me'n recordo en aquell moment l'impacte. Jo tenia 7 anys.
Sí.
Hòsties, la vaig anar a veure al cine.
Impactant, sí.
Era increïble.
Totalment.
I la quantitat de gent que va voler volar.
També,
calla.
Moltes notícies.
Una cap
d'aquella època.
Sí.
Coses estranyes, com fer girar el món al revés i fer que vagi enrere el temps.
Uah, aquella escena és...
Ah. Aquella escena a mi em va fer dubtar. Aquella
estranya,
aquella escena.
Fins i tot sent un
nen, vaig dir, bueno, ara Superman.
A veure Superman,
perquè, perdona, Superman, perquè no va fer el mateix que s'ha morit un pare, tampoc l'estima bastant.
Clar, podies tirar més enrere.
Saps, no estima bastant, aquell fort no estima bastant, perquè ja podies haver girat el món al revés.
Però escolta, imagina que Superman pots fer això amb l'Euromillón. Veus el número, gires cap endarrere i compres el mateix.
I després no em diré, però Lex Luthor.
Sí, Jim Hackman. Un paper increïble.
tu dius això de no girar el món. Si jo fos Superman,
a veure,
no podria evitar entrar en, en una espiral de delinqüència. Black Superman, bancs... el que jo faria de crim sent Superman és que no ho puc imaginar-m'ho. Jo no podria fer el bé sent Superman. Jo ho reconec.
Recordem que era Christopher Reeve, evidentment, de Superman. Ara està al cine, n'hi haurà pocs, no?
Jim Hackman,
de l'Exlutor. Marlon Brando, de pare de Superman.
Ostres,
Jor-El.
Jor-El.
I
el pare del pare adoptiu era Glenn Ford.
Era Glenn Ford. Però el moment de la mort de Glenn Ford és un dels més macos del cinema.
Sí, senyor.
Impressionant.
No, un pel·liculot com una casa.
Bé, 11 i 32, doncs està als cines.
2.000 estrelles.
És el moment d'anar a veure-la.
2.000 estrelles.
2.000 estrelles.
A Blai, sabem a quins cinemes està? Perquè jo m'agostaria veure-la.
Crec que a Barcelona hi ha un parell o tres, a Girona n'hi ha algun altre. No,
està parlant en versió original o doblada?
Crec que doblada, eh? I a més, crec que es va redoblar la pel·lícula i...
Ah, es va redoblar.
Sí, en el seu moment.
Una persona feia totes les veus. No, Santiago Segura.
No, Antonio. Venga,